Presumpció. Judici o idea que es considera certa a partir d'indicis, aparences o probabilitats, mentre no es demostri o confirmi el contrari amb proves suficients. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Ja ho fem el que fem, l'Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
I tinc el president dels noticiaris encara viu, Òscar Fernández, bona tarda.
Vol dir encara viu.
Perquè heu tingut un dia avui de bojos, no?
Déu-n'hi-do, sí, sí, avui, escolta'm, hi havia on triar i remenar.
Si t'he sentit que deies que no sabies amb què obrir.
No, no sabia amb què obrir, no, però avui hi havia tres possibles obertures, o tres notícies possibles d'obertura.
Ara potser feia dies que no passava de tanta concentració de coses, no?
Hi ha dies que tenim seriosos dubtes perquè no n'hi ha cap de tema que ens acabi de convèncer com per obrir, i n'hi ha d'altres que qualsevol dels tres avui, en aquest cas avui, tenia arguments com per poder obrir l'informatiu a les dues.
Home, xales amb dies així, per això?
Sí. Tot i que és veritat que, sense treure importància, però no són d'aquelles notícies allò que t'obliguen a mobilitzar, a fer directes, a llocs de connexió diferents. Aquests són més, professionalment parlant, més estimulants. En canvi, els d'avui, és veritat que són importants les notícies, però eren més que controlades, diguem-ne.
Doncs l'Òscar ho té tot sota control, perquè informatius d'aquesta casa es mou.
Amb aquesta pausa admirable, eh? Què rius?
Com aquell, és com aquell central de l'equip que està patint i...
Sí, tranquils, tenim l'Òscar Fernández a darrere.
Tots tranquils.
Central d'equip que pateix per mantenir la permanència. Aquesta és la imatge que tens de mi, Garriga?
No.
Sí.
Som un equip que va atacar.
Molt bé.
I a guanyar.
Central d'equip de Champions.
Ara hem de veure si la guanyem.
Això.
És dimarts, 19 de maig, i estem pendents de tot això. I justament arrenquem amb una mala notícia d'última hora, nou crim masclista, ara a Figueres.
Sí, ens ho acaben d'explicar els companys des de la delegació de Girona. Han detingut un home a Figueres per matar la seva exparella a ganivetades al centre de la ciutat, en ple carrer. L'arrestat, a més, tenia un ordre d'allunyament de la víctima que ja va trencar ahir. I, per tant, avui ho ha tornat a fer, i, a més, amb aquesta notícia, amb aquest assassinat d'una dona, per tant, un altre crim de violència masclista.
I tenim tots els ulls posats, també, als jutjats de Martorell.
Sí, que ha de decidir què fa amb Jonathan Andic, detingut aquest matí per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, el desembre del 2024. La fiscalia ha demanat presó eludible amb una fiança d'un milió d'euros, segons diverses fonts. És l'impacte del dia després de 16 mesos d'investigació, fins ara molt discreta, dels Mossos d'Esquadra.
I un altre impacte del dia, Zapatero imputat.
És el primer expresident del govern espanyol que és cridat a declarar com a investigat per un jutjat. En aquest cas, l'Audiència Nacional el veu com a líder d'una suposada trama de tràfic d'influències dins del cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021.
I novetats amb eutanàsia.
El Tribunal Suprem ha dictaminat aquest migdia que les persones amb vincle estret amb qui demana l'eutanàsia estan legitimades per recórrer. La decisió crea jurisprudència després de diferents casos en què famílies de les persones que han demanat una mort digna han paralitzat els processos amb recursos de tota mena.
I atenció, aquesta als esports. Avui, Alexia Putellas al Tot Costa.
Entrevista la capitana blaugrana a les portes de la final de la Champions femenina dissabte a la tarda.
I a banda de l'entrevista a Alexia Putellas, de què estarem pendents aquesta tarda?
Doncs mira, de les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors, després que la Generalitat ha ofert més complements salarials, accelerar l'augment pactat pel conjunt de la plantilla i reforçar l'escola inclusiva. En teoria, demà hi ha reunió, però els sindicats ja van dir que no anirien a la reunió si abans de trobar-se no hi havia contraoferta que els fes el pes. Ara els sindicats estan estudiant aquesta oferta del Departament d'Ensenyament i sabrem si es presenten o no a la reunió de demà.
Òscar Fernández, fins demà.
Adéu, Francesc Garriga i Eloi Vila.
Que vagi bé.
Avui tothom ens preguntava, avui parlareu del cas Isaac Andic? Doncs evidentment, perquè és la gran novetat de la jornada. Judit Pastor, bona tarda.
Bona tarda.
L'última hora és que la fiscalia demana presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, després que aquest hagi declarat ja al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell per un suposat delicte d'homicidi contra el seu pare, Isaac Andic.
És un gir de guió en aquesta investigació que, recordem, remunta al desembre del 2024, quan Isaac Andic, el fundador de Mango, va morir en caure per un camí de la muntanya de Montserrat on hi havia anat amb el seu fill. La investigació porta ja un any i mig en curs i, tot i que havien anat sortint a la llum diverses sospites sobre el fill, sobre Jonathan Andic, els Mossos fins avui no l'havien detingut. El cas està sota secret de sumari i els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació molt complexa.
És un cas que crida molt l'atenció, Eloi, i que a més té molts elements que el fan cridaner.
Sí, l'impacte del dia d'avui també, no? La sorpresa, no? Perquè són aquells casos que és veritat que porten molts mesos d'investigació, que en aquest procés ja havia sortit alguna vegada la possibilitat, no?, que estigués implicat el fill, i avui de cop, no?, que a vegades passen que això, aquests, els temes queden, no?, com a segon terme, aquesta
ja qualitat informativa oblidat.
que no para, i avui de cop, doncs, de bon matí te poses la ràdio i a primera hora m'he sorprès tothom.
Tenim moltes veus per comentar-ho d'entrada. Anem fins al jutjats de Martorell, allà el nostre company David Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ha marxat Isaac, Jonathan Andic, dels jutjats, i l'entrada i sortida imagino que haurà tingut moltíssima expectació.
Aviam, doncs, en Jonathan Andic ha arribat emmanillat, amb les mans a l'esquena i custodiat per un parell de Mossos d'Esquadra que li han facilitat un accés per un subterrani per evitar justament que es convertís en el blanc d'un primeríssim pla baixant una escalinata al seu accés als jutjats. La seva declaració ha durat gairebé 2 hores, durant les quals Andic només ha respost les preguntes del seu advocat, en Cristóbal Martell. La jutgessa ha aixecat el serguer de sumari per tal que la defensa tingui accés a tots els detalls de la investigació. Per la seva banda, la Fiscalia sol·licita 1 milió d'euros de fiança si Andic vol eludir la presó. Demana altres mesures, com per exemple la compareixença setmanal en seu judicial, la retirada del seu passaport i la prohibició també de sortir de l'Estat.
Sabem on és ara Jonathan Andic?
Doncs ara mateix, ja fa estona que la titular del jutjat número 5 de Martorell doncs està redactant aquesta resolució mentre el detingut, per la seva presumpta implicació per la mort del seu pare, està engarjolat a l'espera d'aquesta decisió justament als calabossos d'aquí del jutjat de guàrdia de Martorell. Ah. De fet, agents dels Mossos l'han traslladat també emmanillat de les dependències judicials a aquest calabós. Segons les fonts judicials, la decisió ha de ser pràcticament imminent.
Per tant, entenc que tu estàs aquí a la porta dels jutjats esperant que us treguin un paperet o alguna cosa que us digui ja tenim resolució de com queda la cosa.
Efectiva, que ens arribi aquest paperet físic o per al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ens notifiqui via telemàtica o el mateix advocat, el Cristóbal Martell, que surti aquí i atengui la munió de mitjans que es concentren des de passades les 9 del matí aquí als jutjats de Martorell.
Quants periodistes veus tu aquí, més o menys?
Doncs mira, ara estic a dalt. Jo ara mateix, tenint en compte que molts han aprofitat de fer una pausa per poder anar a dinar, perquè clar, ja fa hores que hi som, una vintena ara mateix en veig.
Una vintena.
Vull dir, una vintena de tots els mitjans. Teles, ràdios, de més, premsa escrita, de tota mena.
Doncs és aquesta l'expectació que tenim i, evidentment, a Catalunya Ràdio n'estarem pendents. Qualsevol cosa a Catalunya Ràdio ens demaneu pas i des de Martorell expliquem com queda.
Així ho farem, gràcies.
Ho està seguint des del principi, amb molt detall, evidentment, la nostra col·laboradora, la Rebeca Carranco, que és especialista en successos. Rebeca, bona tarda.
Hola, bona tarda. També estic aquí a Martorell.
No ens movem de Martorell, és el nucli d'atenció més fort a aquesta hora. Rebeca, sí. A quina hora te n'has assabentat, tu?
Doncs a primeríssima hora del matí, això poc després de que l'haguessin detingut a casa seva i haguessin comunicat ja als seus advocats doncs, que tenien la intenció aquesta de passar-ho primer a comissaria, allà ressenyar-lo i portar-lo cap al jutjat.
I esperaves que passés això, que veuríem el fill d'Andic emmanillat entrant a jutjats?
Clar, jo us estava escoltant molt atentament i he escoltat això del gir de guió i bueno, una mica com la percepció aquesta que hi havia, no?, de que això era poc probable, però la veritat és que des de fa temps jo sí que tenia la sensació que aquesta era una possibilitat clara, que estava sobre la taula, perquè el que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi, i llavors una mica com que la idea que hi havia també sobre això és que una persona que al final, respectant la seva presumpció d'innocència, però tu l'estàs acusant indiciàriament d'haver comès un delicte d'homicidi, era una possibilitat bastant probable de que finalment se'l detingués i es portés detingut davant del jutjat. També hi havia l'opció de que la jutgessa el cités, però que jo no vaig tenir mai la sensació aquesta que unes vegades sí que hi havia, com que seguríssim que el citarien i que no aniria detingut. Jo això sempre vaig tenir el dubte de si passaria una cosa o l'altra.
Intueixo que tenies clar que hi hauria la detenció. Per què ho tenies tan clar?
Per això que explico ara, perquè la investigació policial doncs, apunta un possible delicte d'homicidi, que això és un delicte molt greu i que llavors en un delicte molt greu normalment els Mossos acostumen a fer-ho d'aquesta manera, acostumen a detenir les persones implicades en aquests casos.
Rebeca, això ha passat avui, fa molts mesos sí. Que dura la investigació. Hi ha hagut alguna cosa que hagi canviat les últimes hores o simplement és com una peça de fruita que ha caigut avui perquè ja estava prou madur? És a dir, hi ha hagut algun element que sapigueu que ho ha desencadenat avui?
No, això és, com tu dius, una investigació que els Mossos han anat fent tot el que creia necessari de fer, amb un cas que recordem que no hi ha prova directa, però això no vol dir que amb una prova indiciària, és a dir, amb coses indirectes no puguis també com construir una acusació. Llavors, ells han anat fent, descartant, han agafat totes les vies que han necessitat i quan han vist que ja havien fet tot el que ells creien necessari és quan diuen, vale, doncs ja està, hem fet fins aquí i ara ens toca com l'últim pas, que seria la detenció, portar-lo al jutjat, aixecar el secret i que ell pugui explicar-se, no? Recordem que ell manté la seva innocència, llavors que ell, davant de totes aquestes contradiccions, pugui explicar-se i dir bueno, una mica la seva davant de tota aquesta prova que hi ha contra ell.
De moment, del que ha passat a dins no sabem res. O què sabem? A banda que sabem... no ha contestat preguntes només que dels seus advocats, però què més
Exacte.
Sabem?
Sí, això, que només de la seva defensa, no? Que també estava la fiscalia i la jutgessa instructora, que també òbviament han format preguntes que ell no ha respost, i llavors ara hi ha hagut, per mi sí que ha sigut una mica sorpresa dins de tot això que la fiscal demanés a la presó, encara que sigui eludible amb la fiança, perquè això vol dir que la fiscalia es postula també de manera molt determinant davant d'aquesta investigació, llavors creu que hi ha proves sòlides que apunten cap a ell, que entenc que probablement això ja ens dona una idea que potser sí que arribem a veure un judici, no? Que és una cosa que moltes vegades hem dubtat. Això arriba a judici, no creiem, no sabem, no? Ara
o sembla que la fiscalia... Per tu, ja que la fiscalia avui demani presó, encara que sigui en fiança, ja indica que la cosa va molt, molt, molt forta.
Sí. Sí, per mi el paper de la fiscalia avui també és molt clar i molt determinant en com consideren que està aquesta investigació. Després veurem, és a dir, ja saps que prudència màxima davant d'aquestes situacions i que són molt delicades, però que la fiscalia es postuli d'aquesta manera també és una senyal clara de que ells creuen que tenen proves per intentar arribar a un judici.
I aquesta tarda, a quina hora creus que... Ja sé que no hi ha hora, però vull dir que ho sabrem aquesta tarda segur el que diu el jutge
sí,
o la jutge.
Sí, seguríssim. De fet, no hauria de trigar gaire, no hauria de trigar gaire, s'està redactant interlocutòria, que la jutgessa que li ha demanat la fiscal ha de decidir què fa, és a dir, si acorda les mesures que li ha demanat la fiscal, o menys, o cap, no? Si la jutgessa instructora considera que no hi ha cap prova sòlida contra ell, doncs el deixa en llibertat i a l'espera de com evolucioni la investigació, sense més.
Parleu de contradiccions. Quines són aquestes contradiccions?
Doncs mira, la veritat és que és una investigació que s'ha portat amb molt de secretisme i no ho sabem clarament. Sí que sabem algunes coses, que és que ell, quan declara la segona vegada després de la mort del seu pare, declara una primera just quan ha passat i una segona. Aquí ell, doncs, incorren algunes contradiccions clares de si havia anat o no hi havia anat abans, o no havia aparcat el cotxe, alguns elements com molt bàsics. Això fa que investiguin més i sí que sabem que hi ha coses d'això. Doncs el seu telèfon mòbil, quan els Mossos van a requisar-li el telèfon mòbil, doncs el que tenien en aquell moment, ja no és aquell que tenia en aquell moment, és un de nou, ell diu que l'altre l'ha perdut, això, les explicacions que dona sobre si havia anat o no havia anat abans a aquest lloc. Això són algunes de les traces que sabem de el que han anat fent. Però ara, fins ara quan veiem la interlocutòria de la jutgessa aixecat el secret, segurament tindrem bastant més clar quins són els elements que apunten a aquest possible homicidi.
Doncs estarem pendents. Qualsevol cosa, Rebeca, tant tu com els nostres companys de la redacció d'informatius, ens demaneu pas i ho expliquem a Catalunya Ràdio.
Molt bé, moltes gràcies.
Ara parlava la Rebeca del telèfon mòbil, que és un dels elements més importants en aquesta investigació. Tenim al telèfon el nostre pèrit judicial informàtic forense de capçalera, que és el Bruno Pérez de Juncà. Bruno, bona tarda.
Molt bona tarda.
I ara ens deia la Rebeca, clar, aquí el senyor Andic, fill, es va canviar el telèfon just després d'aquests esdeveniments. Això que, pels que no som experts, ens fa dir... ens fa sospitar.
Sí.
Això és un element que la policia també li fa dir...
Sí, efectivament. Sí, no has de ser gaire expert, perquè això sempre passa. Això te trobes que la gent doncs, perd el telèfon, li han robat, i casualment... Per què? Perquè el telèfon avui en dia, justament, és una caixa negra, sí? I sobretot,
en aquest cas, i veureu com justament la informàtica forense en aquest cas juga un paper vital. Per què? Perquè tenim el relat d'una persona, que hi ha uns fets, però és que els dispositius, justament la informàtica forense el que fa és crear un altre relat tècnic, sí? En el que a mi m'explica, doncs, la ubicació dels telèfons, amb la que a mi me pot explicar on s'ha aparcat un cotxe, en la que a mi me pot explicar per als sensors d'altímetre i pels sensors de baròmetre me pot explicar unes alçades, que quan hi ha un canvi d'alçada vol dir que aquí algú s'ha caigut, en la que a mi me pot dir si algú està davant o algú està darrere.
Això qualsevol telèfon ens ho diu? O pràcticament qualsevol telèfon una mica modern, diguem-ne, dels que podrien portar ells?
Sí, sí, la majoria de telèfons registra molta informació, i et diré, no només hem de pensar en el telèfon, també hem de pensar que avui tothom porta, doncs, un smartwatch d'aquests que també et va dient si el cor funciona, el cor batega o no batega, saps què t'ho vull dir? Doncs tota aquesta informació de salut, sí, que li diguéssim, sí, doncs tota aquesta informació va quedant enregistrada, i tot això és el que després s'ha d'analitzar, s'han de creuar les dades dels dos dispositius, ja et dic, això et dona una versió tecnològica, et fa una línia de temps amb uns fets molt concrets, que després tu has de veure si la versió que et dona aquesta persona encaixa o no encaixa.
Clar, però amb aquestes dades, tu ara tens dos telèfons de dues persones diferents, una que ha caigut per un barranc i l'altra que no. Sí.
Però hi ha un telèfon inexistent d'aquests dos. No?
Clar, hi ha un telèfon que ens falta, però no sé si es pot recuperar alguna cosa de la informació del telèfon del fill.
Aquí és el tanto. Que hagi canviat de telèfon no vol dir que s'han perdut totes les dades, sí? Perquè, segons el telèfon, si és d'aquests que ho tenen tot el núvol, saps què t'ho vull dir?
Home, fas doncs una còpia de telèfon a telèfon, no? Copiem-ho tot el nou, que és el que faig sempre.
Exacte. Sí que és cert que s'ha perdut informació, sí que és cert, val? Però no tota la informació es perd. I justament estan tots aquests artefactes forenses que la gent desconeix, però per algú existim nosaltres, els informàtics forenses, que sabem on es guarda tot, on s'amaga tot, on es posa tot, que és a partir d'aquí on tu pots anar extraient i vas buscant aquests, diguéssim, artefactes, sí, que te permeten, doncs, després deduir. Mira, perquè ho entenguis, amb un anatòmico forense, tu entens que el metge busca els òrgans, sí, i segons el que li diu el ronyó, el pàncreas, el fetge, doncs ell treu unes conclusions. Doncs els informàtics forenses funcionem igual. Però què passa? Que jo agafo i miro, doncs, la llista de trucades, miro les darreres ubicacions, miro una sèrie de sensors, miro l'acceleròmetre, que és el que me diu si el telèfon es mou o no es mou, miro la informació del baròmetre, miro la informació aquesta de la salut, miro tota una sèrie d'informació, una sèrie d'artefactes, una sèrie d'òrgans, que després me permeten recrear aquesta línia de temps exacta.
Però tu, amb la informació dels dos dispositius, pots de forma fiable, a posteriori, establir, doncs, aquest telèfon anava per darrere d'aquest, i aquest telèfon de cop i volta desapareix i apareix uns quants metres. Això es pot reproduir d'una forma fiable, com per dir, ep, no em quadra amb el que m'està dient aquesta persona?
Per descomptat, clar, si les dades aquestes existeixen i són, doncs clar, a partir d'aquí la interpreta.
O sigui, és molt precís la informació que ens dona el telèfon, molt.
És molt precís.
Sí, però atenció.
Digues,
perdona. Sí, és molt precisa, però al tanto, hi han petits matisos. D'aquí que s'ha de veure realment, ara, quan s'obri el secret de sumari, es veurà aquests informes, jo et dic les tècniques que s'han fet servir.
Estem fent la teoria.
Però aquests informes...
Exacte, jo t'explico explicant com treballa un informàtic forense. Ara hem de veure realment què t'has trobat, quines dades han pogut recuperar. A mi em consta que no només s'han anat aquestes dades, sinó que s'ha treballat molt i s'han recuperat missatges esborrats.
Entenc que aquests informes, per això, Bruno, no hi ha mai una interpretació. No, si simplement no em feu una interpretació.
Es fa un relat i llavors la policia interpreta.
Si no és aquí, podria ser que fos això. No hi és mai, en aquests informes.
No, aviam, un informe pericial, tu el que fas és tu extreus una sèrie de dades, d'informació, que tu dius, guaita, això va així. Això és el que fa un forense. A partir d'aquí hi ha els investigadors. Cuidado, que aquests són els que realment treuen les seves conclusions.
Val.
Però un forense el que fas és tu treus la informació que hi ha, que dius, guaita, això està aquí, no, i tinc tots aquests artefactes, tinc tots aquests elements.
Doncs
prou.
Doncs això és el que estan ara mateix, o han fet durant aquests mesos, i és el
correcte.
Que en teoria està en possessió del jutge per avaluar, a veure quin risc o quina credibilitat té tot plegat. Bruno, estarem pendents de tot això i quan surtin dades potser et trucarem perquè ens les expliquis una mica també.
Per descomptat, a la vostra disposició.
Ara buscarem també la banda dels advocats, que també és interessant, però abans tornem cap a Martorell perquè em diuen que el David Àngela té novetats d'aquestes d'últimíssima hora. David.
Hola, bona tarda. Doncs mira, ara mateix acabem de veure com els Mossos d'Esquadra acaben de transportar una altra vegada el detingut, a Jonathan Andic, del calabós del jutjat de guàrdia fins a les dependències judicials, a la seu del jutjat, on previsiblement la jutge li notificarà la resolució que pren. Encara no la coneixem, però això és qüestió de moments.
Doncs escolta, a línies obertes, estem pendents d'això. A la que ho tinguis ens fots un crit i entrem en directe.
Perfecte.
Mentrestant, deixa'm saludar també la Mireia Balaguer, que és la nostra experta en temes penals, advocada penalista. Esperem no necessitar-la per nosaltres dos, però per assessorar-nos, sí. Mireia Balaguer, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, veure Jonathan Andic manillat és normal? Si vas detingut, has d'anar manillat sí o sí? O de qui depèn si s'emmanilla o no un detingut?
Si s'emmanilla o no un detingut depèn és de la custòdia policial. És una decisió policial. Aquí els jutges sempre els deixen a ells, que són els que custodien a la persona, que prenguin aquesta decisió.
Però diguem-ne que Jonathan Andic no semblaria un pres perillós com per haver d'entrar emmanillat, no?
No, a mi sincerament em sembla una mica desproporcionat, perquè és una persona que sempre ha estat a disposició, és una persona que aparentment no té cap tipus de comportament agressiu que pogués justificar un emmanillament d'aquesta manera, però potser també s'ha d'entendre que hi ha uns protocols que s'han de respectar i que a vegades la policia doncs es compleix d'una forma molt, molt exhaustiva.
Una fiança d'1 milió d'euros és el que demana la fiscalia. Clar, sí. Aquí hem dit, home, a veure, per nosaltres això seria una sentència ja definitiva gairebé, perquè no la podríem pagar, però per Jonathan Andic 1 milió d'euros deu ser molt poc. En base a què es posen les fiances?
A veure, això està regulat a la llei d'enjudiciament criminal, que és la llei que ens dona com les regles del joc dels procediments penals, d'acord? Perquè ens entenguem. Aleshores, què té en compte? Es té en compte doncs, el tipus de delicte que és, en aquest cas sí que estem d'acord que estem davant d'un delicte greu, que és un homicidi, que implica penes que van de 10 a 15 anys. Després també es valora l'estat social i els antecedents de la persona i totes aquelles circumstàncies que puguin influir en el major o menor interès d'ell per sostreure's de l'acció de la justícia. És a dir, a vegades diuen, no, és que és una persona que té una capacitat econòmica molt elevada, per tant, li hem de posar una fiança molt elevada per garantitzar que no marxarà, perquè la fiança la idea és evitar que aquella persona es fugui.
Clar, és a dir, ara algú pot dir, home, aquest senyor li surt més a compte marxar a un país sense extradició i aquí es queda 1 milió d'euros.
Bueno, et dic una cosa, això del país sense extradició és una llegenda urbana.
Ah, no existeix això?
No,
merda,
bueno, com
ja,
no
ja els plans que tenia jo per mi ja els he de canviar.
No, és que clar, te'n vas a un país d'aquests que no coneix ningú, on hi ha una dictadura bestial i no hi ha cap tipus de llei, o la resta de països, independentment que hi hagi un conveni d'extradició amb l'estat espanyol o no, doncs vull dir, és un tema que s'executa i això és no és cert, és a dir, les extradicions es duen a terme i el món ara mateix és molt petit. I a la gent l'acaben trobant.
Mira,
no és tan senzill.
Un segon, perquè ara em comentaràs, tenim ja decisió del jutge i ens agradarà que ens la comenti justament la nostra advocada penalista. David Àngela, la jutgessa ja ha decidit.
Sí, la jutgessa ja ha decidit. Una funcionària judicial ha sortit ara mateix per comunicar a tots els periodistes la seva decisió. La resolució, efectivament, és una fiança d'1 milió d'euros per evitar la presó, la retirada del seu passaport i la prohibició de sortir del territori estatal i també la compareixença periòdica de forma setmanal en seu judicial. Aquesta és la decisió que ha pres la jutge i que ara mateix ens acaben de notificar aquí al peu dels jutjats de Martorell.
Doncs això és l'últimíssima hora. La jutgessa diria que agafa el mateix que havia demanat la fiscalia i ho aplica. Mireia, ens deia la Rebeca Carranco, home, aquesta petició de fiscalia ens indica ja que la cosa és molt sòlida. a nivell de futur, aquesta decisió, 1 milió de fiança, retirada de passaport, prohibició de sortir del territori espanyol, presentació setmanal als jutjats, a tu què et vol dir això?
Home, déu-n'hi-do, són unes mesures cautelars bastant gravoses. És a dir, no és la presó, però 1 milió d'euros són molts diners. Penseu que si en el dia d'avui no els pot consignar, és a dir, una transferència immediata d'1 milió d'euros, jo desconec, sincerament, si és viable.
Home, jo crec que si ets el capo de Mango, deus tenir la manera de fer-ho.
No, però vull dir, tu pots tenir els diners, però que sigui immediata, que la puguis tenir avui per avui.
Clar, no et pots presentar amb 1 milió cash perquè et demanaran d'on surt, no?
Bueno, clar, això per començar. I segona, que les oficines estan tancades. Això és a l'entitat bancària.
Vols dir que Mango no té una oficina que saben que està oberta només per rics? No existeix això, una oficina només per rics?
No ho sé, si el Santander, que és el banc que porta totes les comptes de consignacions dels jutjats, però vull dir que encara
que...
Que no és tan senzill, perquè bancàriament, potser, doncs no sé, se n'hauran de fer 10 de 100. És que no ho sé, per fer-les immediates. Estic pensant en termes pragmàtics. Si fos jo l'advocada, el primer que pensaria, que és el primer que penso cada cop que em posen un client sota fiança, és a veure ara com ho fem, perquè si és a la tarda, doncs aquests diners han d'arribar, perquè com no arribin avui, aquest home se n'haurà d'anar a Brians o a dormir.
Només s'evita la presó quan hi ha una fiança si els diners s'ingressen o unes garanties valen?
No, fins que no estiguin els diners consignats a la compte de consignacions del jutjat, la persona no pot sortir.
Mira, ens diuen això, ens confirmen això, que si aquesta tarda consigna la fiança quedarà lliure, però clar, falta que la pugui consignar. I també ens diuen, s'aixeca el secret de la investigació. Què vol dir això? Que començarem a llegir, que els nostres companys tindran accés a molts detalls del que han estat investigant?
Bueno, perdoneu que us ho digui, amb tots els respectes cap a la vostra feina. En teoria, vosaltres no tindríeu que tenir accés a res, perquè la causa, que no sigui secreta, no vol dir que sigui pública.
Ja, però això, però als advocats us agrada explicar coses, a vegades, no?
Ja, alguns, no tots.
Gràcies a Déu que alguns expliquen alguna cosa.
Ah, perquè, mira, jo ahir em vaig enterar d'una sentència abans per la premsa que me l'han notificat aquest dematí, vull dir, gravíssim. Però és així, la nostra feina és així, però realment la causa és privada, és entre les parts.
Clar, clar,
nosaltres
clar.
No la podem donar a conèixer més enllà de les parts que estem personades al procediment.
Tu, vist com ha anat tot això, creus que acabarà en judici?
Home, dir una cosa així és molt aventurat per part meva, que no conec res, que la causa avui, pel que esteu dient, s'ha aixecat el secret de sumari, és molt, molt aventurat. No puc dir-t'ho això, que seria una temeritat per part meva.
Doncs no pressionarem. I el dia que ho sapiguem, et trucarem per comentar-ho, que ens agrada que ho facis amb el màxim rigor possible. Mireia Balaguer, gràcies per ser-hi una tarda més.
A vosaltres, bona tarda.
Doncs això està passant i aquí t'ho expliquem. El cas Andic avança i ja sabem que Jonathan Andic, si no vol dormir a Brians, ha de consignar 1 milió d'euros aquesta tarda i que no és tan fàcil de fer com ens podríem imaginar. Per tant, aquesta és l'última hora. La jutgessa ha determinat 1 milió de fiança, retirada del passaport, prohibició de sortir de l'estat espanyol i presentació setmanal davant dels jutjats. Farem una pausa i agafarem aire.
El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
T'ho perdràs?
Més informació a futurfest.cat.
Sou molt bona gent!
Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
Ostres.
Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
En tinc una de boníssim.
No.
Sí.
Quatre. Que xulo, tio.
Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Dos quarts de cinc de la tarda. Lídia Heredia, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda. No sé si és el millor lloc per agafar aire, aquest que vens ara, eh?
Bé,
però vaja.
No, ens has d'ajudar tu a agafar una mica d'aire, perquè venim d'un tema foscot. Però mira, saps com agafarem aire?
Com?
Cantant, no?
Oh! Ah!
Lídia per molts anys.
Ai! Moltes gràcies, moltes gràcies.
El dia del teu aniversari.
Bé, la veritat és que bé. Una mica, com diu un amic meu, sembla com que no m'estigui passant a mi això. Trobo que 55 ja són molts.
Res, però sí.
Que jo veig, m'ho miro com des de fora, dic, mira, allà hi ha una noia.
Una senyora de 55.
Una noia que em fa 55 avui. És fort, eh?
Penses allò, no és veritat.
No és veritat, exacte. No, a mi em fa ser conscient la meva mare, que em diu, escolta, però com pot ser que tingui una filla de 55?
Doncs avui la Lídia fa 55 anys i la felicitem des de la tarda.
Escolta, exacte. L'alternativa ja sabem quina és, per tant, a celebrar-los.
Home, sí, millor que no.
Un dia una mica tranquil·let, o no, per això?
Doncs ja veurem. Ara veig que Donald Trump fa 10 minuts ben bons que està fent una visita d'obres en aquest saló de ball que està construint a l'ala est de la Casa Blanca. Ell té una guerra en marxa, té el país absolutament, no?, la popularitat pels a terra, a la gent que no pot posar benzina de la cara que està, i ell, escolta, es posa el casco i surt a fer de cap d'obres, que és el que més li agrada.
Les imatges,
el tenim aquí posat a Reuters, com si
és el que més li agrada.
Com si fes un tour guiat.
Boníssimes les imatges.
Sí, exacte, jo suposo... Sí, ara explicaré alguna cosa més, però no ho sé.
Estem pendents d'això, però aquesta setmana els Estats Units també estan molt pendents de la tele, perquè sí. És l'última setmana del programa líder de les nits a la televisió americana. Stephen Colbert s'acomiada del seu show de la CBS.
It's the Late Show with Stephen Colbert.
La propietària de la cadena, Paramount, va anunciar ara fa gairebé un any que dijous... demà passat seria l'últim programa. I el mateix Colbert feia broma, ara fa, doncs això, gairebé un any, de què va pensar quan va saber que cancel·laven el seu programa.
Cancel culture has gone too far. You may have heard the news. Last week we learned that the Late Show will be ending in May. And I want to... Thank you.
Diu, la cultura de la cancel·lació ha arribat massa lluny, ja ho deveu saber. El Late Show s'acabarà el mes de maig vinent. Home, s'acaba una era a la televisió nord-americana i ho fa amb una pàtina política de fons, Lídia, no? Que tampoc és, que és innegable, vaja.
Sí, és a dir, els motius oficials... Perquè, a més, això... És, qui era aquell que el van acomiadar amb diferit? Us en recordeu? Que la Maria Dolors de Cospedal...
Sí, un tresorer, sí. No? No era Bárcenas, que l'havien fet fora en diferit?
Doncs,
sí.
Ha estat una mica amb diferit, perquè es va anunciar ja fa gairebé un any.
Sí.
I aquesta setmana és el dia. El motiu oficial són financers... Colbert, haig de dir que no els ha discutit, és a dir, ell manté que dues coses poden ser veritat. Aquests programes són cars i les audiències estan a la baixa des de fa temps, eh? No és que ara estiguin baixant.
Però ell és líder.
Sí, però l'audiència de la televisió, diguéssim...
Sí, en general. És
a dir, exacte, sí, el consum. És a dir, va a la baixa, i aquests són programes cars. Aquest programa neix fa molts anys justament per fer la competència al Tonight Show de la NBC, llavors es van pagar molts diners, era David Letterman abans de Colbert qui el feia. Bueno, en definitiva, la raó oficial és aquesta. I Colbert ha dit, jo no els contradiré. Ara, no, ningú se li escapa que n'hi ha d'altres, no? La CBS està immersa en un procés de fusions i de compres que necessiten el vistiplau de l'administració Trump, per tant, els hi convé ploure'ls. Ja va arribar un acord la CBS per pagar 15 milions de dòlars, si no recordo malament, a Donald Trump, que els havia demandat per un editatge d'una entrevista als 60 minuts. És a dir, la CBS ja ha anat fent passos per posar-se bé amb l'administració. I de tots he sabut que Donald Trump no li agraden aquests shows. No li agraden perquè també s'ha de dir que clar, els hi dona una quantitat de material per fer broma, no? I per fer sàtira sobre ell, i no ho porta bé. És a dir, no ho porta bé. Donald Trump li agrada el sentit de l'humor quan és ell qui l'imposa, no?
Li agrada però... riure's de la gent, però no que ningú es rigui d'ell.
Ah, exacte, exacte. Per tant, una mica que segurament s'han ajuntat moltes coses, però té una pàtina política claríssima, perquè a més Colbert... bueno, era el teu preferit, no, Garriga,
sí,
si no recordo malament?
Sí, sí, sí. Jo l'havia anat a veure un parell de cops.
Exacte,
és espectacular.
Exacte. I ell feia uns anys, és la 11a temporada, per tant, una mica ell és allà des del primer mandat de Trump i de seguida s'hi va posar, no?, a replicar Trump des de la sàtira, i segurament això Trump ho té clavat.
Els últims dies ha fet una mica d'exhibició de convidats top. Per exemple, l'altre dia va convidar tots els seus rivals, els sí, presentadors de les altres cadenes, que això li di aquí, i tu que has fet TeleTV3, és bastant difícil d'imaginar, ja no dic a Catalunya, perquè potser la competència és una mica més desigual, però a Espanya, que un programa portés els de la 1, Telecinco, Antena 3 i...
Com si el Broncano portés el Motos,
i,
no?
Sí, i uns quants més. Això aquí és gaire molt difícil, i allà, en canvi, veure Kimmel, Fallon, John sí, Oliver, Seth Meyers junts, sí, és bastant sí, impactant.
També és veritat que potser no ens ha passat una cosa així, no? És a dir, una intromissió tan clar, bèstia... No ho sé, no sé què passaria, però en tot cas és una imatge molt poc habitual, i també hi falta gent, eh? Perquè no ha convidat els que fan els leads a la Fox, per entendre'ns, eh?
Vull Jesse que... Waters no l'ha portat,
clar,
no.
És a dir, que una mica ha portat a tots els de la seva corda.
Clar, però troba la complicitat, no?, de tota una sèrie de companys de professió i col·legues de professió que pateixen el mateix.
Sí, clar, en aquest cas, diguéssim, les crítiques de Donald Trump. A Colbert li han preguntat a vegades si ell creu que no ha posat molt més pes en la crítica, no?, als republicans que als demòcrates, en les seves bromes. I ell ha sigut molt franc quan ha dit, escolta, jo no tinc cap problema amb que Donald Trump sigui republicà. El meu problema és amb Donald Trump sent un narcisista que només treballa per ell mateix i pels seus interessos, i que sembla que no tingui... Vaja, m'importi un bledo el que passa encara que el món peti, no?
I que el humor dispara el poder, també, clar.
No, i el que és veritat és que els últims anys el viatge del programa ha estat molt clar, també perquè els republicans directament ja es negaven a anar aquest programa en general. De fet, mira, un dels últims convidats és Barack Obama, l'expresident, sí, amb qui va fer broma dient que Colbert es podria presentar com a president dels Estats Units. Colbert li diu que hi ha gent que li diu que es presenti, i atenció a la resposta d'Obama.
A lot of people tell me I should run for president. How dumb do you think it is for people to say that I should run for president?
Well, you know, the bar has changed.
Diu, com d'estúpid és que la gent em digui que em presenti. Sí. I Obama diu, home, el nivell d'exigència ha canviat. Per sí, tant, bé, doncs amb això ens quedem. Lídia, estarem pendents doncs aquest dijous de l'últim programa, però jo avui tinc una petita sorpresa per tu.
Ah, què em dius ara?
Sí, perquè ara et felicitarà algú que coneixes, a veure si ets capaç d'endevinar qui és aquesta persona.
Per què m'ho fas, això?
Jo crec que t'agafaré
malament.
Jo crec que t'agafaré molt en fora de joc, però ja...
Home, a veure, va, em concentro.
Moltes felicitats, muchas felicidades, mejor dicho, porque así me vas a identificar mejor, queridísima Lídia, admirada Lídia.
Espera. El tinc. Hòstia, és algú que és a l'estudi, eh?
És algú que és a l'estudi. No. Mira, és que em sona, Bena.
Em sona.
Has estat a casa seva. Has estat a casa teva.
Ah! Oi?
En moments complicats, també.
A veure, pots tornar a repetir-ho, sisplau?
He aprendido de ti. Eres una chavaluca para mí.
Aquest chavaluca t'hauria d'ajudar, eh?
Ai, ai. És el Fernando? No.
Claro.
És el Fernando.
Moltes felicitats.
Avui volíem parlar de Cuba, Lídia, perquè
home,
Cuba
tant,
també és molt
aferrador,
i dic, doncs, faig venir el Fernando, que és excorresponsal de La Vanguardia, no només a Washington, sinó també a La Habana.
Home, però hi està a Barcelona?
És a Barcelona.
Fernando. Home, Fernando...
Muy bien acogido, te lo aseguro.
Ja ho veig, ja ho veig. Aprofito per recomanar molt el llibre que té el Fernando García sobre Cuba, eh?
Sí, La Isla de los Ingenios.
Exacte, busqueu-lo i, sobretot, llegiu-lo perquè te n'adones que les coses ja estaven malament, per tant, sembla molt difícil imaginar com poden estar ara. Ai, que bé!
Qué linda, doncs... Ya sabes que te quiero mucho, lo digo sin pudor, porque ya sabes que, bueno, se supone que los del norte somos directos, pero es que tú sabes que es verdad y que te admiro mucho. Me has ayudado en momentos clave. Feliç aniversari, eh?
Moltes gràcies, Fernando.
Les festes que fèiem allà davant de la piscina del Fernando. Si les piscines parlessin. Lídia Heredia, per molts anys, que passis un gran dia i res, la setmana que ve seguim celebrant.
I tornem, ja veus que tu i jo celebrem els aniversaris per antena, eh? De dimarts en dimarts,
exacte,
i dirà que m'hi toca,
eh? Això mateix. Farem una pausa i parlarem de Cuba, que és molt interessant perquè l'illa està passant un moment dificilíssim. Ara venim.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Torna al Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Doncs hem de tornar a Martorell, perquè hi ha ultimíssima hora... Sabíem que la jutgessa havia decretat presó sota fiança per Jonathan Andic, 1 milió d'euros, ens deien els experts. No és fàcil fer aquesta gestió a l'hora que és. Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda.
Ja ha pagat.
Doncs, Francesc, els tenia a mà, aquest 1 milió d'euros. Ha pagat, sí, sí. Ha consignat aquesta quantitat aquí al jutjat d'instrucció número 5 de Martorell. Era una de les mesures que ha dictat ara fa un moment, ens ho explicava el David Àngela en la seva interlocutòria, la jutja, a banda d'això, doncs, haurà de presentar-se, se li retira el passaport, haurà de presentar-se setmanalment aquí al jutjat, i el que esperem ara és la sortida...
Clar, el veureu sortir lliure, ja, no?
El veurem sortir, bueno, amb mesures cautelars.
Sí, però vull dir que sense... Lliure ja no han manillat.
i innocent. Lliure i
sí,
innocent.
Sí, clar, innocent ho és fins que es demostri el contrari, però que havia entrat amb manilles, sortirà ja sense manilles i amb aquesta llibertat condicional, amb tots aquests requisits, no?, de presentar-se sense passaport i sense sortir del territori espanyol.
Ha estat realment un matí trepidant, eh?
Després, sí, sí.
Perquè diguin que la justícia és lenta, eh? Avui això ha anat molt ràpid i ara el que també esperem és si compareix el Cristóbal Martell, que és el seu advocat. Ja t'avanço que és un home de poques paraules, no sabem si farà declaracions, esperem a veure què ens explica. Moment això, l'última hora és que ha dipositat el 1 milió d'euros que li demanava la jutge.
Doncs ho seguirem. Si surt de les dependències judicials, ens avises, Miquel.
Molt bé, fins ara.
A veure, la situació a Cuba és molt complicada. L'illa està immersa en misèria absoluta, castigada pel bloqueig que ha imposat Donald Trump. I això, Judit, fa que ara ja els talls siguin pràcticament constants. La situació a Cuba és molt delicada.
Crisi econòmica, crisi energètica, que augmenta el fantasma d'una possible intervenció dels Estats Units. En els últims mesos ho hem anat sentint. Donald Trump ha estat amenaçant de prendre el control de Cuba. El règim castrista acusa Washington de preparar el terreny polític per justificar una invasió i, de fet, aquest mateix cap de setmana el Pentàgon ha filtrat que Cuba hauria comprat 300 drons amb què estarien planejant atacar la base nord-americana de Guantánamo situada a l'illa o fins i tot la península de Florida.
Ja l'hem saludat, el Fernando García va ser corresponsal a Cuba entre el 2007 i el 2011, fa anys, però són 4 anys de corresponsalia a Cuba. És dels pocs mitjans catalans que ha pogut tenir, o l'únic mitjà català que ha tingut un corresponsal a Cuba com el Fernando. Va escriure el llibre de l'Isla de los Ingenios. Imagino, Fernando, que la pregunta que et fa tothom ara és què passarà a Cuba, i ningú sap què passarà a Cuba, no?
Pues sí. Es una respuesta simple, pero las dos cosas son ciertas. Todo el mundo se lo pregunta y nadie puede saber exactamente qué va a pasar.
Però l'altre dia el president deia, bany de sang. Cuba té un exèrcit com per competir contra el dels Estats Units si decideixen atacar?
No puede competir con Estados Unidos, en absoluto. Y esa cosa de los 300 drones a mí me da un poco de risa. Porque si Estados Unidos se ve amenazado en su seguridad por 300 drones... A lo mejor un país cualquiera o incluso un grupo de amigos que hagamos un crowdfunding nos podemos plantear invadir Estados Unidos, ¿no? Ah. Bueno, eso es una chorrada.
Per tant, les vegades que hem sentit que si hi ha una invasió militar serà un passeig, creus que serà així?
Bueno, tampoco lo sabe nadie. En Cuba yo diría que hay ya una proporción muy alta de gente, si no la mayoría, que está harta. Harta de sus esfuerzos de supervivencia que son decenios ya puestos en práctica, pero que ya no alcanzan porque no hay nada. Están hartos de un sistema que no les ha funcionado.
Clar, però tu m'explicaves l'altre dia, tu vas veure una desfilada militar, que és on en teoria els països volen mostrar múscul. Què vas veure tu en aquesta desfilada militar?
A finales del 2006, que es cuando yo estaba en trámites, largos y complicados trámites de obtención de la acreditación para ser corresponsal en La Habana, se hizo la conmemoración del 50 aniversario del desembarco del Granma. Y entonces el ejército cubano sacó allí todo, ¿no?
¿Y todo qué era? Todo?
Bueno, pues muchos soldados, muchos niños blandiendo banderas, que se supone que están también dispuestos a darlo todo, niños jóvenes todos, y algunos tanques, uno de los cuales se caló en pleno desfile. Fue un poco bochornoso. Nadie se atrevió a decir nada, pero yo me acuerdo muy bien. Empezó a echar un humo negro y aquello, carreras para arriba y para abajo de los soldados. Y bueno,
yo claro, creo si el 2006 que... la cosa estaba así, ahora está pitjor.
Y por cierto, 6 aviones. 6. Era su flota aérea, se supone. Ahora está muchísimo peor. Muchísimo peor. Todo fue a peor. Hubo un interregno, vamos a decir, de cierto alivio, que fue la reanudación de relaciones diplomáticas de este señor, ahora no, admirable para todos, que se llama Barack Obama, que restableció junto con Raúl Castro las relaciones diplomáticas y relajó el embargo en distintas dimensiones. Después llegó Trump, volvió a la casilla de salida a empeorarlo todo. Biden no hizo nada para mejorarlo y ahora Trump, no sabemos si no, con la finalidad de tapar un poco lo que le está pasando en Irán, que a su vez tapaba lo que le estaba pasando en el caso Epstein, o qué sé yo, parece dispuesto a todo. Pero invadir la isla de Cuba es muy complicado por muchas razones. Un baño de sangre puede darse, puede haber enfrentamientos del ejército de Estados Unidos con el ejército cubano, del ejército cubano con gente que proteste. En fin, el panorama es complicado y hay bastante gente que casi no tiene nada que perder, ¿no? Y son además muchos de las generaciones más defensoras de la revolución, porque aquí te meto un dato importante que muchos oyentes supongo que conocen. En los últimos 5 años Cuba ha perdido más de 1 millón de habitantes que se han ido. Se han ido la mayoría vía Nicaragua y luego Centroamérica, México, la frontera y demás. Eso es más de, es como el 10% de la población, porque había 11 millones de habitantes. Esos que se fueron son la gente más joven. La gente que queda es la más aguerrida posiblemente. Pero es muy tentador, quizá habiendo sido corresponsal y habiendo dedicado muchísimas horas de tu vida a escribir y a hablar y a enterarte de Cuba, tentador, pero es un poco tonto, porque nadie sabe qué va a pasar nunca en Cuba, y ahora con el agente naranja menos, ¿no?
El agente naranja es Donald Trump. Tú has fet de corresponsal 4 anys, et van fer fora. Van convidar a marxar els cubans.
Bueno, me echaron.
¿Cómo te echaron? ¿Qué te van dir?
A ver, esto llevó un proceso largo de llamadas de atención, porque yo escribía cosas que no les gustaban, ¿no? Te puedo poner algún ejemplo. Por ejemplo, el humor, a los cubanos les gusta hacerlo ellos. Eso lo decías de Trump, pero pasa un poco con todos los autoritarios, que les gusta reírse ellos, pero no que se rían de tal. Los cubanos nos reímos de nosotros, vale, pero no tiene que venir un gallego a hacernos aquí a joder, porque ellos dicen bromear, dicen joder, tú eres muy jodedol y tal, y eso que escribiste...
Yo te digo a tú, ¿eh?
Sí, y esto que escribiste de faltan huevos en Cuba, por ejemplo, es una broma que no nos hacen ni puta gracia, bueno, ni gracia, ellos no dicen ni puta gracia, maldita la gracia. Y entonces ellos, con su gracia peculiar, que sí tienen para ellos y para los demás, empezaron con un proceso que incluyó una etapa en la que yo no recibía convocatorias por correo electrónico, y entonces les digo, oye, yo en teoría estoy esperando la acreditación, pero mientras tanto estoy técnicamente acreditado, pero no me convocáis, no me llega ningún correo. Y dice, ah, amigo, es que tú ahora estás en la fase del silencio de los correos. Y es una gracia, ¿no? El silencio de los correos. Pero eso era un poco la puerta de entrada, o la puerta, me estaban enseñando la puerta de salida. Luego cogieron, me convocaron y me dijeron que yo había incumplido la ética, era inobjetivo, no me dijeron por qué exactamente, yo creo que fue el premio a una obra, y me dijeron, tú te tienes que ir.
Ara seguim amb el Fernando, però deixa'm tornar a Martorell, perquè està sortint ja per la porta dels jutjats.
Està entrant amb una furgoneta negra que l'espera a la sortida del pàrquing. Han sortit, espera, acosto el micro.
Ets amb la resolució? Bueno, estamos viendo...
No contesten, Francesc.
Bé, no m'estranya, ha estat un dia molt intens per ells.
No contesten. Ell.
En tot cas, ja ha
sortit. Hi ha hagut una mica
Jonathan
de corredissa aquí. Sí, sí. Ha sortit l'advocat també, escortats per Mossos d'Esquadra, ràpidament, i han fet el mateix recorregut que han fet a l'inici, i els periodistes ens hem hagut de, diguem, saltar el precinte, que ara ja no tenia sentit, l'hem perseguit, però ja no hi haurà, ja no hi haurà declaracions. S'ha marxat, ha sortit... No, amb un, més, potser ha entrat amb el cap més cot, l'hem vist sortir més recte, no? Més, amb una actitud més decidida, i amb pas ràpid al costat del seu advocat ha pujat en aquesta furgoneta, que ara ja enfila al carrer,
no,
i marxant.
Que han estat pas ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són bastant clarificadors. Haurem de fer una mica més de cinta. Miquel
no, Jarque. No, cada dia entreno.
Ah, sí? Sí, doncs llavors, és que ha estat molt intens avui a la
molt
sortida.
Intens,
Miquel, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Bé, seguim a l'estudi. Li podríem fer moltes preguntes al Fernando sobre l'experiència a Cuba. Tinc una anècdota que em va explicar, que em sembla molt divertida, que és com allà els serveis secrets cubans, o el govern cubà, o qui fos, amb els periodistes, us feia seguiment i volia que sapiguéssiu que us estaven seguint. No eren gaire secrets.
No, ellos querían que tú supieras que... Que sabían, nosotros sabemos lo que tú haces, ¿eh? Nosotros sabemos con quién tú estás, nosotros sabemos todo de ti. entro en tu casa y te dejo la tapa del ordenador abierta y unos zapatos fuera del armario, por
ejemplo. Eso te había pasado,
¿no?
A tú, ¿eh?
Sí.
Qué bestia.
Sí. Y a otra gente cosas más evidentes todavía, ¿no? Es un sistema muy perverso de seguimiento y de inoculación de la paranoia. Tú estás permanentemente con la sensación de que no puedes decir nada, no puedes verte con según qué personas sin que ellos lo sepan, ¿no?
No, por ejemplo, entonces si te atrapa la por, por eso.
¿Perdón?
Si te atrapa la por, es al pichó.
Sí,
¿no?
Claro, porque es como que te tienen en sus manos, ¿no? Y así te cuidarás de escribir cosas que no les gustan, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final tienes que hacer tu trabajo, porque el balance entre mantenerte allí porque quieres contar, en mi caso, la muerte, se suponía, de Fidel Castro, que estaba a punto de morir, y de no defraudar a tus lectores silenciando cosas que tú sabes que debes decir, es muy difícil, ¿no? Y al final, normalmente, para ser fiel a tu oficio, a tus lectores, cuentas cosas que no les gustan. Y entonces, claro, esto provocaba situaciones cotidianas que pueden ser divertidas, pero son un poco chuscas, como estar hablando entre nosotros en el coche y dices, sube la radio y tal, ¿no? Porque vamos a hablar del paciente inglés que le llamaban, que nunca se acababa de morir y al que nadie citaba por el nombre. Poníamos en cuenco la barbilla hacia abajo, ¿no? Imitando la barba.
Eso volía decir Fidel Castro, ¿no?
Eso es, porque este parece que ahora le pueden haber ingresado para una operación. Le llamábamos, en todo caso, el chivo, o como mucho, ¿no?
Sí, sí.
Pero normalmente no decíamos nada, hacíamos este con el gesto ese, ¿no?
El Fernando García, que va ser corresponsal 4 anys a l'Havana, a Cuba. Ara que parlem molt de Cuba, ha estat bé veure una mica què s'està cuent. Hem de fer una pausa rapidíssima.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb visites per terra i mar, rutes teatralitzades, activitats familiars i, com a novetat, un espectacular ball de vaixells i visites al far del Llobregat.
Reserva plaça a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
I crec que els tenim.
Això ho haurem de veure. Que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
Ara sí que ho tenim tot.
Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bon Preu Esclat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ara, Fernando, t'explico, arribant al que no surti d'aquí, que és el programa de crònica social més exitós de Catalunya. Uh-huh. Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona tarda.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
A Cuba hi ha premsa del cor?
No explícita. Està prohibido... eso también, el vacilón ese no, y la crónica roja, que es la crónica de sucesos, eso no existe.
No podríeu fer el que no surti a Cuba.
Tampoc ho podríem fer en català, i com que no dominem altres
exacte,
llengües...
No, no ens podríem expressar. Hi hauria massa barreres.
Ja tenim dues pegues.
Ai, sí.
Ja,
nano,
que bé que estem aquí.
Què tenim avui?
Molt bona pregunta, Francesc.
Mira, m'acaben de dir... on està la Mendia Mal, que l'han vist agafar un avió a l'aeroport amb la Inés García.
Ah, pensava que anaves a dir una altra Inés, dic, quina sorpresa.
No,
quina?
Amb la influencer que se'l relaciona fa uns dies.
Veure, si ara... Home, però aquesta ja fa temps que està retirada.
Com és? Però Illons no serà aquí divendres?
Jo crec que van i tornarà, no?
No dic pel concert de Bad Bunny. Es deia que no...
Ho van explicar al Barça Reservat, ho vaig veure,
Podel,
sí.
Per això.
També ja saps tu que es diuen moltes coses
tampoc
que
després
no, no sé si passen.
Ah, sabem on ha anat i tot?
Sí, sí, sí. Sí,
i ho diràs al programa?
Home, espero recordar-ho.
encara no estem tan malament.
Sí, sí que ho direm, sí que ho direm.
És una illa de parla catalana?
No.
Però és una illa?
Sí.
Ah, italiana?
No.
Francesa?
Va, prou, és que al final ho diré aquí.
Ho
vull guardar una mica. Clar, és que no em queden gaire. Sort que me l'he guardat, la cafesa.
O espanyola, també podria ser, mitja africana.
També molaria molt que hagués anat a Londres, no? Però sí que no ens imaginem del tot així.
Bueno, la Lamine Yamal no pinta a Londres. Bé, doncs això, breaking news de la Lamine Yamal,
no? Sí, entre d'altres.
Molt bé, doncs ens veiem després.
I tant.
Moltes gràcies. Fernando, moltes gràcies per venir avui, també.
Moltes gràcies.
Fins dilluns. Ara fem butlletí.